Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
metres d'altura. Una dona russa, Natalia Nagovitsina, està estirada sobre la neu. La temperatura és de 20 graus sota zero. El vent bufa a més de 70 km per hora i ella no es pot moure. Té la cama trencada. El seu company ha intentat ajudar-la a baixar, però és impossible. En lloc d'això, ha anat a buscar ajuda. Ella s'ha quedat sola a la muntanya més alta i perillosa del Kirguizistan, el Victory Peak, el seu últim repte. Durant dies, aguanta, sembla que l'impossible s'està aconseguint. Manté contacte amb altres alpinistes. Però el temps i les possibilitats van en contra seva. Només li queda resistir. Com de lluny s'ha d'anar per salvar una vida humana? Acompanyeu-me a descobrir la història de Natalia Nagovitsina. Natalia va néixer a la regió russa de Perm. Treballava en el sector del turisme i des de jove li fascinava la natura. Sempre li havia agradat fer excursions, anar a la muntanya i tota aquesta classe d'activitats. Sí que és veritat que no va començar a escalar seriosament fins als 30 i escaig anys. Quan molts comencen a buscar estabilitat, ella va començar a buscar aventura i cims. Amb els anys, ràpidament va aconseguir diverses ascensions molt importants. Va pujar muntanyes de més de 7.000 metres i va fixar-se un objectiu molt clar. Aconseguir el títol del Lleopard de les Neus, un títol honorífic que es donava als escaladors que eren capaços d'escalar els 5 pics més alts del que era l'antiga Unió Soviètica. En caure el règim comunista es va mantenir com un fet simbòlic, una marca que han assolit menys de 700 persones. Ja n'havia aconseguit 4, ara només n'hi faltava un, el més dur, el Victory Peak, o Genishchokusku, ja em perdonareu la pronunciació, de 7.439 metres d'altura. Una muntanya coneguda pels seus vents salvatges i les seves tempestes sobtades que ja s'han portat desenes de vides. Natalia sabia molt bé quin era el risc que assumia a l'intentar aquesta meta. Sembla ser, tot i que no hi ha fonts fiables que ho confirmin al 100%, que 4 anys abans el seu marit havia mort escalant un d'aquests pics amb ella. I és que més enllà dels problemes físics i les capacitats que pugui tenir un escalador, hi ha una cosa inclús potser més difícil de combatre, que és el fred i les condicions extremes. En Sergei hauria caigut desplomat a mitja escalada a causa d'un accident vascular cerebral causat per la falta d'oxigen. Un fet que, en cas de confirmar-se, sembla que hauria donat a Natalia més ànims encara per intentar aconseguir aquella fita que els dos tant buscaven. Serà el dia 5 d'agost de 2025 quan Natalia iniciarà l'ascens d'aquest últim pic amb 3 companys més, d'origen rus, alemany i italià. Sembla que hi haurà bones condicions meteorològiques, així que la idea és fer l'expedició en uns pocs dies. La pujada, difícil és clar, durarà una setmana. Arribaran al pic el dia 12 d'agost i hauran fet història aconseguint el cim. Ara, però, només són a la meitat del camí i la part tràgica d'aquesta història arribarà en el descens. Quan encara eren relativament a prop del pic, a uns 7.100 metres d'altitud, Natalia rellisca, cau uns metres avall del camí i es fractura una cama. És clar, quan el camí que queda és tan llarg i complicat, inclús en les millors condicions físiques, aquest fet no és una simple lesió, sinó pràcticament una condemna. El grup munta una petita tenda de campanya i intenten fer el possible perquè no es congeli. Un d'ells baixa per buscar ajuda. Els altres dos es queden unes hores més, però el vent augmenta, les temperatures cauen en picat i el risc de morir tots quatre és massa alt. Així doncs, la Natalia es quedarà sola enmig de la muntanya, en una tenda que contrasta amb tot el blanc de la neu, amb el dolor de la cama trencada, de la fred i de la soledat. És clar, a més els recursos que té allà són limitats, molt de fet. És per això que dos dels companys, Uther Sigmund i Lucas Sinigalia, van fent viatges per portar-li provisions. Cada cop més cansats, són pràcticament els únics de la zona capaços d'arribar fins allà, però també són humans i tenen un límit. L'alpinista italià Luca Sinigalia no torna d'una d'aquestes expedicions. L'altre company, l'alemany Uther Sigmund, també pateix congelacions i és transportat en helicòpter fins al seu país per poder-lo tractar. La temperatura és de menys 23 graus. Els equips de rescat han cancel·lat les operacions perquè les veuen inviables i fa temps que no se sap res de la Natàlia. Però una setmana després, les notícies arriben. Un dron ha aconseguit captar imatges de la tenda. En ella es veu moviment. Això vol dir que encara és viva. És una vida humana, no la poden deixar estar així com així. Les autoritats ho avaluen i ho tenen clar. Aniran fins al final. Organitzaran un pla de rescat, però clar, aquest cop no poden tornar a enviar alpinistes. Ho faran per via aèria. Tres dies després, el 23 d'agost, les autoritats intenten arribar al lloc amb diversos helicòpters, un intent que resulta fallit. Sembla gairebé com si la natura es rigués de la tecnologia humana. L'helicòpter comença a tremolar i decideixen retirar-se. Una decisió que prenen segurament massa tard. Una de les naus s'estavella en la baixada. Per sort, sense víctimes mortals. Les autoritats es comencen a quedar sense opcions. La via aèria s'ha donat per descartada i les expedicions humanes ja s'han cobrat una vida. Ara comença a sorgir la pregunta de fins a quin punt val la pena arriscar-se. Les últimes notícies que se saben és que hi ha una dona viva en aquella tenda de campanya. Però, esclar, fa tres dies d'això. A més, per intentar salvar aquesta vida, ja se n'ha perdut una altra. La notícia ja fa temps que ha arribat als mitjans i el debat de si s'hauria de seguir o no buscant-la està a l'ordre del dia. La part dolenta d'aquest seguiment és que des de casa també n'estan pendents. El seu fill viu tot el dia mirant les notícies i intentant saber si la seva mare segueix en vida. Un fill d'uns 25 anys que, pel que sembla, ja havia perdut el seu pare en una d'aquestes muntanyes. Ara, per xarxes socials, suplica que segueixin amb el rescat, que està convençut de que la seva mare està viva. Demana que no l'abandonin. Passen dues setmanes de l'incident. El 27 d'agost, un dron aconsegueix arribar un altre cop fins a l'alçada de la tenda per veure que aquesta està completament trencada i sense cap signe de vida. Aquest cop no és un dron convencional, és una amb càmera tèrmica, que en cas d'haver-hi vida, podria captar l'escalfor humana, però no detecta res. És aquest mateix dia, el 27 d'agost, quan les autoritats donen el cas per tancat i a Natàlia per morta. Ara, el seu cos i el de Luca Sinigaglia restaran congelats en el Victory Peak fins que algú el recuperi. No se sap amb exactitud quan va ser el temps que va aconseguir sobreviure Natàlia a l'accident. Només es sap que va lluitar a més de 7.000 metres d'altura, amb un cos trencat i un cor que encara desitjava viure. Aquest és un cas molt controvertit. Molts diuen que tot això és fruit d'una actitud molt egoista, de no ser conscient del risc que corria i del buit que deixaria en cas de la seva mort. Més encara, tinguent en compte tots els recursos que es van invertir per intentar-la salvar, tots els riscos que es van córrer, fins i tot la pèrdua d'una vida humana tan valuosa com la seva. Els que la coneixen sembla que diuen que no buscava ni fama ni rècords, que buscava un sentit, que per ella l'alpinisme era una manera de sentir-se absolutament lliure. Segons els testimonis, havia dit més d'una vegada que el que tenia por no era de morir, sinó de perdre la capacitat de moure's, de perdre aquesta llibertat. Per ells, la Natàlia era això, aquesta llibertat amb el risc que comporta. Una persona que preferia morir a deixar de ser ella. El Victory Peak va ser el seu cinquè i últim cim. Va aconseguir completar la seva missió, encara que no aconseguís el guardó oficial. La pregunta que es faran molts és per què? Què ens empeny a seguir pujant? Què és el que ens impulsa a seguir continuant quan tot indica que hem de tirar enrere? Perquè, en aquest cas, no només ho va fer la Natàlia. En Luca Sinigaglia portava molts anys escalant, sabia perfectament que era pràcticament impossible salvar-la i que estava posant en joc la seva vida. Els pilots dels helicòpters també ho van fer, un es va estavellar fins i tot. I els equips de rescat, tot i que no van poder pujar, estaven disposats a fer-ho. És la inconsciència, potser? Allò que diuen que fins que no t'hi trobes no t'ho acabes de creure? O que hi ha gent que simplement està disposada a jugar-se la vida per aconseguir el seu somni? Digueu-me què en penseu vosaltres. Sigui com sigui, aquesta és la història de Natàlia Nagovitsina, la dona que va desafiar la muntanya més alta del Kirguistan. L'intent de perseguir un somni fins al final, amb les pitjors de les conseqüències, per ella i per als altres. Perquè, encara que sembli mentida, això és coses que passen. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest episodi i fins la propera.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.